Ara us volem parlar d'una història d'aquestes que, si no és perquè l'abordarem amb el seu protagonista, m'us pareixeria increïble. Posem-nos en situació. Fa mes i mig, o un parell de mesos. Escalada en el confinament, virus en el seu punt àlgid, psicosis, voràgine d'informacions, tothom connectat pendent de la darrera hora, no hi ha test, no hi ha mascaretes, hi ha molta por. I algú, entretant, també intentant fer un negoci que, de pas, beneficiés a la gent. Algú ben connectat a la Xina, que, atenció, va enviar un maletí amb 1 milió d'euros a la Xina, direcció a un desconegut, i va aconseguir subministrar test a tota la població d'Andorra. Spoiler, hem començat pel final. Saludam el protagonista d'aquesta història. Ell és en Joan Ignasi Martínez Roldán, Jim Roldán, metge, empresari i gran expert en la Xina. Ens saluda des de Sitges, on viu. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots els oients.
A veure, anem a pams. Tu treballes a la Caixa, però vas tenir una inquietud, no?
Sí, jo vaig entrar a treballar a la Caixa per pagar-me la carrera de Medicina. A la Caixa vaig aprendre informàtica perquè va ser el moment en què els bancs van mecanitzar-se. Llavors era un metge que coneixia informàtica i que treballava en un banc en una època en la que eren més metges que malalts, perquè tots havíem vist el doctor Gannon i el Marcus Welby i tots volíem ser metges.
Sí.
Llavors vaig decidir fer un MBA i després d'això vaig muntar una empresa als Estats Units. Sí. Per fer la història molt curta, aquesta empresa que va ser durant molts anys l'empresa que exportava més software d'Espanya, me la vaig vendre el 2007 a una empresa coneguda espanyola que se'n diu Indra. Indra em va fer... em va fer el favor de permetre'm agafar-me un trimestre sabàtic, un quatrimestre sabàtic, per fer un curs a Harvard, l'AMP de Harvard, que és un curs per gent gran, diguem-ne,
sí,
que és com un MBA per senyors grans. I quan vaig acabar la meva relació amb Indra, que era el 2010, Harvard obre un centre que se'n diu el Harvard Center de Xangai, el primer, diguem-ne, oficina o, si es vol dir, filial de Harvard d'allò, i jo participo en aquest seminari perquè a partir del 2010 jo considero que el meu interès, arribat a aquest moment, és conèixer la Xina, conèixer què passa a la Xina. Quan era jove havia muntat una empresa als Estats Units, al cantó de la Universitat de Yale. Pues de gran pensava que tenia que ser capaç de veure que hi havia allà i m'agafo un temps sabàtic i començo a treballar això. O sigui que des del 2010 fins ara jo he estat fent això molt relacionat amb una empresa de l'Hospital Clínic que se'n diu Linkare, en la que jo sóc un petit inversor, jo sóc un emprenedor social, que som gent que volem millorar la societat, també volem guanyar diners, però muntem les empreses no bàsicament per guanyar diners, que ens volem guanyar la vida, com és lògic, sinó millorar la qualitat de vida de les persones i de la societat. Llavors aquest projecte ens interessa molt perquè serveix per unir professionals de diversos... que comparteixin la manera en què treballen amb els pacients i la comunicació amb els pacients, això que se'n diu medicina col·laborativa, un model de medicina que ens sentirem parlar molt d'ara en endavant, i veiem que la gran oportunitat és aprofitar això per intercanviar coneixements mèdics entre Europa i Xina. I exactament, i això és el que fem. I al desembre d'aquest any, nosaltres estàvem posant en marxa, de fet, en la fase inicial de la construcció d'un hospital en Guangzhou, que rep tota part del suport mèdic de l'Hospital Clínic de Barcelona. O sigui que ja és un projecte de col·laboració entre el govern espanyol i el govern xinès, i a més estava fent un assaig clínic per a una de les tres grans farmacèutiques mundials a la Xina, pues justament per prevenir els contagis, per veure l'efecte d'un fàrmac en la prevenció dels contagis de la grip comuna. Un assaig molt semblant a un que està portant a Catalunya un investigador que potser n'heu sentit parlar, el doctor Mitjà, que està intentant fer el mateix amb el Covid i la hidroxicloroquina. Així que aquest era l'entorn al desembre, gener d'aquest any,
sí,
i de sobte, el dia 5 de gener, apareix aquest anunci en tots els mitjans de comunicació que s'ha detectat un brot d'un virus nou a Wuhan. I a partir d'aquí penseu que la Xina en realitat tota Àsia ja portava 10 anys esperant la propera epidèmia. No? A diferència d'Occident, ells havien viscut el SARS i abans d'això havien viscut la grip aviar,
sí.
I ja tenien uns antecedents de tenir epidèmies molt, molt greus. Llavors, el país immediatament entra en mòdul control de l'epidèmia, es bloqueja, jo tinc que sortir de Pequín corrents abans de que el tancament sigui total.
Caram.
I en aquell moment tinc la sensació de que tot el meu esforç dels últims 10 anys amb aquesta empresa Linker, que hem arribat a crear tots aquests projectes, pues mira, he tingut la mala sort de que he posat tots els ous en una cistella i que la cistella s'ha caigut i s'ha tancat, perquè ja em diràs, jo que ara estem parant a les illes, que teniu tota aquesta activitat turística i tota aquesta preocupació de com us influirà aquesta epidèmia en la nostra vida de cada dia, pues jo en aquest mes de gener em veia pues, amb l'empresa sense possibilitat de continuar desenvolupant això que havíem estat lluitant durant tant temps. No? Arribo a Barcelona, sí. Em trobo amb el problema sobretot de les residències. Bueno, primer, m'alarmo molt perquè aquí no n'hi ha cap reacció. Això m'espanta moltíssim.
No hi ha cap reacció a la crisi sanitària que tu havies vist de primera mà a la Xina.
Sí, sí, és clar. Sí, o sigui, és com si tu resulta que has vist el fi del món, diguem-ne,
sí.
I arribes a casa teva i tothom està tancant pan i dius, però escolta, que no, que s'estan morint amb milers, que han tancat una ciutat, que han tancat una província amb 50 milions de persones, que han tancat una ciutat amb 11 milions de persones, que la gent s'està morint pel carrer. I aquí no fem res, algunes persones, com que, ja que dic que com que la crisi anterior els xinesos la van parar, el SARS el van aconseguir parar,
sí.
L'actitud de l'organització de la World Health Organization,
l'OMS,
l'Organització Mundial, va ser, jo crec, va partir de la base, aquest ja ho arreglaran i no sabem si direm que això és una pandèmia. I els països europeus, malauradament, van fer tot menys. Ja no estaven preparats, perquè recorda que venim d'una època en la que hem maltractat molt els nostres sanitaris i els nostres sistemes sanitaris.
Sí.
Ho hem maltractat per sobre de qualsevol altra prioritat. O sigui, tot ens ha semblat que era més important que tenir un sistema sanitari de primer nivell. No? I a sobre nosaltres pensàvem que teníem un sistema sanitari de primer nivell, que això encara és més greu, perquè quan la humilitat a vegades et fa ser més realista, però quan a sobre penses que ets el rei del mambo, pues no, potser no reacciones de la millor manera. Llavors em vaig intentar localitzar. A la Xina hi ha una cosa que se'n diuen els cercles de confiança, el guanxi, és en xinès.
Cercles que... de confiança, què són això?
Això és una cosa molt antiga. La Xina té 2.500 anys i quan tu... I a més, ja era la primera potència mundial. Tinc una amiga meva, xinesa, que diu que Déu va criar el món en 7 dies i la resta ho va fent els xinesos. I, certa manera, i no estem parlant d'ara dels últims 20 anys, per entendre's.
Sí.
Estem parlant de fa 2.500 anys, en l'època dels faraons, abans de l'imperi romà. Ja la Xina ja era així. Llavors, ells, per poder fer negocis a la ruta de la seda i portar tots els productes, o sigui, ells ja feien el mateix que fan ara, ja ho feien fa 2.500 anys. Però com que no hi havia transferències, ni hi havia internet, ni hi havia avions, ni hi havia res, el que existia era un sistema pel qual jo faig negocis amb una persona que és una persona de confiança d'una persona que és de confiança meva, o sigui, que ens transmetem, és un tipus d'actitud que també a Occident el cobrien normalment els calls, que a més a les illes teniu uns antecedents de molta activitat.
I tant.
Per què? Perquè a les illes teníeu o el banc, diguem-ne, que feia les transaccions internacionals. El Citibank del món eren els calls que hi ha una representació molt important a les illes. No?
Els calls vols dir els barris jueus, el de Palma?
Els barris jueus, correcte.
Sí.
Llavors, els barris jueus, el que passa és que hi havia una relació de confiança entre els rabinos i els jueus que hi havia en la comunitat del call d'un lloc amb una altra comunitat que estava molt distant i que sabien que quan jo feia una carta i deia, escolta, aquest senyor atén-la i fes-li això,
clar,
perquè no sé quina persona et pagarà tu el que facis i tu li portaràs els béns, pues, bueno, això s'ha mantingut fins ara a la Xina, s'ha mantingut exactament igual.
Clar.
Llavors, això permet que llavors, bueno, pues, a través d'això pues, va ser fàcil veure quines eren les empreses que tenien els productes que podien fer falta aquí. Sincerament, no vaig tenir gaire èxit en tampoc el meu paper, ni sóc un metge rellevant, jo sóc un llicenciat en medicina, però d'estar per casa, diguem-ne, m'he dedicat, no sóc un gran investigador, ni sóc un gran expert, llavors, pues clar, el fet que jo digués, escolta, voleu dir que no tindríem, pues no deixa de ser pues una opinió de, com moltíssimes d'aquell moment, no? Llavors, fins que arriba un moment que em truca el director de l'hospital, que havia sigut director de l'Hospital Clínic de Barcelona, que ara és director del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària, sí, del SAS, el doctor Josep Maria Piqué. Sí. I m'explica que hi ha un grup d'investigadors, un grup jove, d'una preparació impressionant, que n'hi ha bioinformàtics, que n'hi ha metges, que n'hi ha especialistes d'infecciós, que n'hi ha, bueno, tot un grup de gent molt diversa i molt interessant, molt jove, que volen fer una cosa que no s'ha fet mai, que és fer servir un producte molt específic. És un producte que serveix en realitat per fer el que se'n diu una serologia, no és un sistema diagnòstic, serveix per saber si hi ha una persona ha desenvolupat defenses contra el coronavirus.
Sí.
I ells, se'ls ocot la idea, les defenses del coronavirus es creen aproximadament als 10 dies de la infecció. Mm. És a dir, que quan tu t'infectes de coronavirus no tens cap defensa, com és lògic al començament, però en aquest virus en particular, als molt pocs dies d'arribar a la infecció, el cos és capaç de començar a generar defenses i reacciona davant del virus. O sigui, el coronavirus no és un virus especialment agressiu, és un virus que el cos el domina bastant bé, i l'elimina bastant bé. Llavors ells diuen, home, si nosaltres podem passar a tota la població dos vegades amb un interval de 15 dies un test serològic, nosaltres podem saber exactament totes les persones que estan contagiades. I això no se li havia ocorregut a ningú abans, perquè abans el que pensaven era que, total, per saber que hi ha un 5 o 10% de persones que han estat exposades al virus, en fer un muestreig, com ha fet el govern espanyol, que ha fet un muestreig de 60.000 casos en tota Espanya, i han dit, pues mira, a Catalunya o a Madrid hi ha tant percentatge d'infectats, i en canvi pues, a León n'hi ha menys, i a Andalusia n'hi ha més, pues, per això no fa falta fer una prova a tota la població. La diferència d'aquest equip d'Andorra és que ells pensaven, no, és que nosaltres no volem saber si hi ha un 5% d'infectats, volem saber qui és aquest 5% d'infectats, qui està infectat.
Sí.
Llavors, bueno, pues a mi m'encarreguen a veure si jo puc trobar aquests tests. I així és com comença aquesta aventura. No sé si val la pena que ara expliqui una mica com va anar tot aquest procés, perquè va ser apassionant. Realment és com una pel·lícula, es podria fer una pel·lícula de Tom Cruise si jo fos una mica més guapo i colaria, no?
Que, arriba un moment amb tot això, Jim, que tu poses 1 milió d'euros en un maletí i els envies a la Xina?
Bueno, això és una creació periodística.
A veure, explica'm-ho bé.
Que en realitat no és ben bé una creació periodística, ja veureu que té una base, el que passa és que de la manera que s'ha explicat té una interpretació dubtosa. Un divendres em truca el doctor Piqué i em diu, mira, aquests joves...
El dels serveis de salut d'Andorra, eh?
D'Andorra, em diu, mira, aquests joves han tingut aquesta idea, el ministre de Sanitat d'Andorra, el doctor Martínez Benacet, li ha donat suport i hem decidit, i ens preguntem si tu ens pots aconseguir 150.000 tests. Jo li dic que sí, consulto amb les fonts que ja n'hi havia contactat. La mala pata és que uns dies abans el govern xinès, perquè havien hagut unes empreses que havien venut tests que no estaven ni tan sols autoritzats a la Xina, o sigui, tests pirates, per dir-ho així.
Sí, de fet, Espanya va ser víctima d'aquests tractes.
Sí, Espanya va ser víctima. Sí, Espanya ha sigut víctima de quasi totes les males pràctiques que es poden tenir, perquè, diguem-ne, no hem sigut un país que hagi encertat gaire, per dir-ho així.
Yeah.
I llavors, pues, però no van ser els únics, afortunadament, això va ser una cosa molt generalitzada. Llavors, el govern xinès diu, mira, només aquestes tres empreses poden exportar aquest producte. Molt només bé. Tres, en tota la Xina. I, a més, només la Xina té aquest producte. Perquè aquest producte té una particularitat que són uns tests semblants al de l'embaràs. És com una tauleta, diguem-ne, que li poses una goteta de sang.
Sí.
Us ho imagineu més o menys, no?
Sí,
com,
sí, sí.
Com... I, pues venen dos, una d'IgG i una d'IgM, que potser en parlarem després, que són dos tipus d'anticossos diferents. Llavors, el problema és que això hi ha que fer-ho manualment, o sigui, les... no hi ha un robot que fa aquest test. Hi ha uns xinos que fan aquest test. No sé si heu vist alguna vegada una d'aquestes factories xineses, pues és un lloc immens, amb milers de persones, cada una té una tauleta i va fent l'operació o la manipulació que s'hagi demanat. Clar, això la Xina ho subcontrata també, per exemple, a Vietnam, perquè ara... Però això no existeix a Europa. Jo no conec a cap empresa que tu entres i et trobis amb 10.000 treballadors dintre manipulant una... Per això els xinesos són els únics que ho tenen.
Sí.
Llavors, resulta que puja el doble de preu en una setmana.
Ah.
Perquè, de cop, la demanda d'aquest producte és 1.000 vegades l'oferta que hi havia d'aquest producte. Afortunadament, bueno, li dic al govern d'Andorra, ells diuen, pues bueno, pues tirem endavant, i efectivament, el dilluns, em trobo al meu compte pues l'import que havien pactat, que era el 80% de la comanda, diguem. I aquí hi ha que explicar una altra cosa que fa les coses molt complicades. La primera, com us he dit, és que si hi hagués algun economista que ens està escoltant, sabria que els mercats funcionen bé quan la relació entre l'oferta i la demanda és molt dintre d'uns límits raonables, diguem-ne, que hi ha una miqueta més d'oferta que de demanda o hi ha una miqueta més de demanda que d'oferta. Però quan estàs en aquests nivells, entres en una situació que se'n diu economia de guerra, perquè el que arriba primer i arriba amb el diner per endavant és el que es queda amb el producte, punt. I el que té més recomanacions i contactes és el que ven, perquè l'empresa, de totes les sol·licituds que rep, pues, l'única cosa que fa és que el primer que arriba pues, li serveix,
clar,
perquè l'únic que volen és no perdre. Bé, i a més, i aquí ve l'assumpte aquest del maletí, que no és un maletí, la Xina han desaparegut pràcticament el crèdit i el sistema financer. O sigui, una de les coses que a mi encara m'inquieten en aquest moment és que... un dels efectes que va tenir el Covid a la Xina va ser el destruir completament el sistema financer. És una destrucció total, la desaparició del crèdit total, que s'ha extès a altres sectors. Eh? Per exemple, si tu ara vols contractar algun transport per avió, la tens que pagar amb una setmana d'anticipació. No. És a dir, no hi ha... Abans hi havia un sistema que era la lletra de crèdit, que deies... Que és la manera natural, que és que tu dius quan la mercaderia m'arribi, el meu banc li garanteix al teu que tindràs els diners. I això és com funcionava, però en aquest moment no es pot funcionar així. A la qual jo arriben aquests diners, llavors jo aquests diners tinc que enviar una transferència, que no un maletí, que a més té que estar ben... O sigui, les transferències a la Xina requereixen tenen una supervisió fiscal especial, o sigui, que no és una cosa feta en economia negra ni res per l'estil, i agafo aquests diners, que és dels ciutadans d'Andorra, o sigui, els 80.000 ciutadans d'Andorra, i els envio a unes persones que jo no he conegut mai, que han estat recomanades per unes persones de confiança meva que a la vegada han recomanat a aquesta empresa que faci negocis amb mi.
Com ho envies, allò, aquests sous? Perquè són sous en efectiu, entenem, no?
Són diners, sí, però s'envien per una transferència, o sigui,
bé,
per
banc, eh? Molt bé.
I sí. No és... Per això et dic que el que dona la sensació quan dius vaig enviar 1 milió d'euros a la Xina, que és el que va sortir en el titular aquest de La Vanguardia, que
sí.
el Lluís Amiguet va fer un grandíssim treball perquè ha generat un impacte molt gran, un s'imagina amb una persona amb els bitllets allà... No, això, diguem, l'envio dels diners és absolutament legal, a més està extremadament vigilat i requereix moltes autoritzacions. Però el xocant és que jo rebo, va ser 1.200.000 euros, una cosa així, del govern de la Xina, que vol dir dels andorrans, i me'n faig responsable. I li envio a una empresa que, amb la confiança de que amb aquest cercle de confiança que estem treballant, el resultat d'això serà que ell m'enviarà a mi uns testos. O uns tests, perdona. I amb la particularitat de que, com que jo estic confinat a Sitges, diguem-ne, si alguna cosa surt malament, no em puc anar al Caribe, al Carib, a disfrutar-lo, no? O, disculpa, a Formentera.
Això.
Perquè, de totes maneres, no em puc moure de casa, no? I efectivament això és molt, molt, molt... Jo crec que és una de les situacions més angoixants que m'he trobat a la vida, i a més pensant en la responsabilitat que els ciutadans d'Andorra, sense saber-ho, perquè no se'ls va preguntar, havien depositat en mi per poder aconseguir aquest producte.
Déu-n'hi-do. I a més, tu tens un bypass al cor, no?
Sí, sí. Jo, a mi em van fer fa... Jo sóc emprenedor, com he explicat, des de molt jove, però a més sóc hipertens des de fa 20 anys, tinc una hipertensió essencial, i això m'ha generat una cardiopatia coronària molt severa, i fa un any i mig em van fer un triple bypass coronari, que ha anat molt bé i estic fenomenal, he tornat a viure, diguem-ne, però sí, de fet, 3 mesos després de que em fessin el bypass ja estava donant una conferència a Pequín perquè no volia agafar la por aquesta, saps, com quan et caus el cavall, que dius, si no, o quan et caus esquiant, que dius, si no t'hi tornes a pujar, ja no hi pujaràs mai més perquè et donarà molta por. Llavors, si em permets, us explico una mica sí. La peripècia, perquè la cosa té... Imagineu-vos una situació en la que tots els països del món estan buscant com desesperats productes, i jo, gràcies a aquests amics, a aquestes relacions, que són el Ministeri de Sanitat xinès i el governador de Guangzhou, o sigui, gent que són importants, els dic, escolta, per què no parles amb aquesta empresa i els demanes si, per favor, si em podeu ajudar a aconseguir aquest producte, i m'ajuden, i efectivament m'accepten la comanda. Segon problema, que el govern xinès, espantat per tants escàndols que n'hi ha de productes que estan generant, de mascaretes que no funcionen, de tests que no van, decideixen fer un pas més i demanen que qualsevol enviament abans de fer-se té que ser verificat personalment per l'oficina de comerç de la Xina. O sigui, l'oficina té que anar a la fàbrica de l'empresa i té que verificar cada enviament i autoritzar-lo abans d'enviar-lo a l'aeroport per embarcament. Tot el material que estava en tots els aeroports de la Xina té que tornar a les fàbriques per passar aquesta verificació, i això provoca un daltabaix que ja estava, perquè l'altre problema és que al desaparèixer el transport de passatgers havien desaparegut les bodegues, perquè normalment nosaltres volem amb avions, però sota de nosaltres pues, volen totes les coses que els avions transporten.
Clar, llavors s'havia de fer un enviament express o alguna cosa així.
S'havia de buscar com enviar-lo. No? El que ha quedat de tot aquest d'allò, com que ha hagut aquesta necessitat tan extrema, és que han hagut unes empreses, sobretot unes empreses russes, que han ideat un negoci de lloguer de charters de cargos.
Sí.
I, de fet, es va muntar un pont aeri entre Xangai i Espanya, de moltíssimes mercaderies, tones i tones de mercaderies que han estat arribant i que continuen arribant diàriament de material de protecció, de material mèdic, de tot, bueno, i després i productes d'Amazon també.
Bé, en definitiva, Jim, que entenem que aquests transports russos van portar fins a la península tot aquest material del test.
Sí. Sí.
I ara ja Andorra ja compta amb aquests 120.000 testos, no?
Exacte, sí, sí. Això va anar molt bé. Els testos van arribar a Andorra. El primer que va fer l'equip aquest, que és excel·lent, del govern d'Andorra, va ser fer una verificació de la qualitat. Ells tenien mostres congelades de pacients que havien passat coronavirus
sí.
I de pacients sans. Això es va verificar amb els productes, perquè penseu que això havia volat en avions, havia tingut despressuritzacions, canvis de temperatura, en fi, havia que assegurar que el producte estava bé. Llavors, es comprova que el producte és excel·lent. Hem encertat, hem trobat un producte d'una sensibilitat del 92%, que això és una sensibilitat extraordinària per a un producte d'aquesta mena.
Al final, Jim, entenem que això ha estat una jugada mestra i suposam que no l'has tret un bon pessic, no?
A veure, jo he tret un benefici d'aquesta operació, això no ho negaré. No és tan gran pessic, això es pot veure de dues maneres. Des del punt de vista empresarial, Linker és una empresa que ha invertit, que entre diversos socis hem invertit uns 2 milions d'euros per tirar endavant i que portem 10 anys treballant, i el retorn que ha produït aquesta operació dintre del nivell d'aquesta inversió, diguem-ne que des del punt de vista empresarial no seria satisfactori. Un no inverteix aquesta quantitat de diners per tenir aquest petit retorn. El que passa és que des del punt de vista personal sí que t'he de dir que és d'una
satisfacció
tremenda. O sigui, perquè un emprenedor social el que busca és canviar el món. I aquest equip d'Andorra han canviat, a lo millor, el futur del coronavirus. Perquè us explicaré com els hi ha anat. Ells, la idea que tenien era que, com he explicat abans, que si fes...
Molt breu, aquí, Jim, per favor, que estem quedant sense temps ja.
Ah, vale. Doncs, disculpa. Bueno, pues ho explico molt ràpid. Han acabat la primera ronda, 1.500 voluntaris han participat, pràcticament tota la població de forma voluntària ha passat el test, el 90% de la població s'ha fet la prova, i ara estan ja començant avui la segona ronda de la prova, i el país està pràcticament net. Quan acabi aquesta prova probablement ja no tindran cap cas, i això que Andorra va ser el segon país més castigat d'Europa, eh? O sigui, molt pitjor que Espanya o Itàlia o França.
En proporció.
I estan nets. I ara estan fent la segona part, que jo crec que els hi acabarà de Sí, han encertat, han trobat un mecanisme nou d'aconseguir netejar, diguem-ne, un país en 30 dies. Això és fabulós. Només ho ha aconseguit Islàndia. O sigui que serà una fita molt, molt important. Sí.
Jim Roldán, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta aventura empresarial. Molta sort!
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada molt forta.